El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel.
Passa un minut de 3 quarts de 9 del matí. Tenim a l'estudi de Catalunya Ràdio el nou conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa. Molt bon dia, enhorabona.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Com està?
Bé, doncs amb il·lusió i amb ganes de treballar i de fer el millor possible.
Quan va saber que seria conseller?
Bueno, no és que et donin molt de temps per pensar-t'ho, no? Un parell de dies abans, més o menys.
El va trucar el president?
Sí, clar, sí, sí. Però bueno, vam tenir una reunió presencial, perquè, bueno, però jo l'he assessorat bastant en temes econòmics aquests últims mesos, per tant no m'ho pensava, no?
És una remodelació que a tothom, els que som fora, ens ha sobtat molt, perquè es va filtrar, confirmar i executar ahir en qüestió de poques hores. A vostè la proposta li arriba doncs dos dies abans, per tant
més o menys,
dimarts?
Sí, diguem-ne que sí.
I va dir que sí de seguida?
No, però bé, això no té més importància, no? Jo havia tornat feia un any a la universitat. El 31 d'agost vaig donar un llibre a l'editor, un llibre sobre economia catalana, futur econòmic, mobilitat sostenible, actius que té l'economia catalana molt sòlids, que n'hi ha molts, i per tant pensava tenir uns dies de descans abans de començar el curs acadèmic una altra vegada, no? Però bé, la vida a vegades dona aquests cops de volant, no?
Per què el vol a vostè, el president Torra?
Això li hauré de preguntar amb ell, no pot ser. Home, jo he estat 20 anys a la universitat fent classes i després vaig estar 10 anys al Parlament Europeu, que va ser una experiència magnífica, i doncs bé, tinc una experiència, no?, que potser ha volgut posar en valor, no?
S'ha rellevat Àngels Chacón perquè és del PDeCAT?
No ho sé, això li hauré de preguntar al president, no? Jo penso que ha fet una molt bona feina la consellera Chacón. La meva idea és intentar-ho fer també com ella, mantenir l'estructura que vulgui seguir a mi, potser amb algun petit canvi, però en principi no tocar les coses que funcionen, perquè penso que la conselleria d'Empresa, doncs, Acció 10 és la joia de la corona. Jo recordo al Parlament Europeu i a la Unió Europea, a Brussel·les, el prestigi que té Acció 10. Catalunya sempre està entre les 10 primeres regions d'Europa captant fons de recerca, fons europeus, per tant està en el top 10 de les 550 regions que hi ha a Europa, no? Per tant, bueno, hi ha moltes coses que funcionen i la idea és mantenir i potenciar, si es pot, tot el que s'ha fet bé, que és molta cosa, no?
Ha parlat amb ella, ha parlat amb Àngel Chacón?
Vaig per un moment ahir a la tarda i avui a 11:15 farem el canvi formal de bueno, la fotografia al despatx.
Com la va trobar ahir a la tarda?
Home, bueno, no hi vaig poder-hi parlar gaire, comprenc que també se li va comunicar molt poc temps, i bé, però bé, això...
Què li va dir?
No, és que no vam poder parlar gaire, no? Però clar, bueno, això els governs passa, no? Recordo com el primer ministre Pedro Sánchez, doncs, es va veure forçat a les primeres setmanes d'entrar al govern a canviar dos ministres per coses diverses que surten.
El context no és el mateix, però, senyor Tremosa.
No, clar, però vull dir... O, per exemple, veiem Pablo Iglesias, que fa molta bondat. És a dir, Pedro Sánchez treu l'exèrcit al carrer contra la crisi, no diu res. Pedro Sánchez centralitza les autonomies, la gestió de sanitat, i no diu res. Per què? Perquè sap que si es queixa o algun ministre de Podem es diu una cosa, doncs el president del govern el pot destituir, no? Per tant, quan un entra de conseller sap que en qualsevol moment, per qualsevol cosa, doncs et truquen i tal com et diuen ara entres, et diuen ara surt.
Creu que ha fet alguna cosa malament Àngel Chacón perquè la rellevin?
No, ja he dit que m'ha semblat una persona molt treballadora i ho sé de molt bones fonts, i però bé, és evident, doncs, que clar, hi ha els primers ministres de tot el món i tenen una línia, i recordo, per exemple, Pablo Iglesias, com, diguem-ne, fa molta bondat, no?, i se'n passa molts gripaus que no li agradarien, no?, però ell sap que no pot anar contra Pedro Sánchez, no?, i moltes coses que fa... Ara, per exemple, el pressupost el pactarà amb Ciutadans.
Amb aquest paral·lelisme que ens està fent, és com si Àngel Chacón...
Pactarà amb Ciutadans i Pablo Iglesias ho acceptarà, perquè sap que si fa un pols per aquest tema... potser surt del govern, i això ell ho sap perfectament.
Però aquest paral·lelisme que està fent ens porta a pensar que Àngel Chacón ha anat contra el president.
No ho sé, no, tampoc, però vull dir... Jo sap què passa, no sóc ni de JxCat ni de PDeCAT, i estic fora de... Per tant, no sóc el més indicat per donar-li informació d'aquestes coses, no?
Creu que ha estat una purga contra el PDeCAT, això?
Pensava que em preguntaries per l'última de CaixaBank i Bankia.
Ara hi anirem, conseller.
És a dir, no, això hauries de trucar a algú del PDeCAT o de JunsPerCat perquè jo aquest...
Però sap que aquesta polèmica la té al damunt ara mateix. Sap com s'està llegint aquesta remodelació de govern. I precisament la figura d'Àngel Chacón.
Moltes lectures...
Per això li demano, sobre aquesta que es fa.
Jo soc el menys indicat perquè visc a la Figuera. Perquè, no repeteixo, no faig vida de partit, no estic... he acabat de fer un llibre el 31 d'agost que em va dir l'editor: si no me l'envies avui, ja no el pots presentar al novembre, te'n vas al febrer. I, per tant, he estat tot el mes d'agost estones, mentre feia vacances, i per tant, he estat fora del món, a més a la Ribagorça, en un poble de la Franja de Ponent, allà dalt de la muntanya, amb poca connexió a internet, per tant, fora del món, anant al Congost de Montrevell a fer...
Però per molta Figuera on hagi estat, sap que hi ha aquest incendi entre PDeCAT i JunsPerCat, i sap que Àngel Chacón era l'única amb el carnet del PDeCAT que quedava dins del govern i que ara ja no hi és, i sap que des del PDeCAT s'acusa el president Torra d'haver fet una purga.
Molt bé,
per tant, li demano la seva opinió, senyor Tremosa.
És que no tinc opinió amb això.
Què pot aportar vostè al Departament d'Empresa i Coneixement a partir d'ara?
Mira, jo tinc un coneixement teòric de l'economia, perquè he estudiat molts anys a la universitat, després tinc una experiència pràctica en política. Potser la meva experiència europea és interessant. Jo tinc molta informació, coneixement, contactes, Banc Central Europeu, Unió Europea, Parlament Europeu. Ahir vaig rebre felicitacions d'eurodiputats espanyols, Jonás Fernández, coordinador del PSOE, a la Comissió d'Economia, hem treballat molt bé amb ells. Doncs, i entre d'altres, vull dir, Ramon, escolta, molt bé, per tant, potser ara que depenem, ara que el Pedro Sánchez, fixeu-vos que el Pedro Sánchez el 3 d'agost, el dia que va marxar el rei emèrit,
ara fa un mes,
exactament, un mes i un dia, doncs el mateix ja va demanar el rescat del SURE. Bueno, més que un rescat, és un crèdit al 0,1% en fantàstiques condicions, no? Però clar, aquests 21.000 milions ja s'han gastat, perquè entre gener i juliol l'estat espanyol ha gastat, entre subsidis d'atur i ERTOs, 21.000 milions. I ara, avui, Josep Oliver, a La Vanguardia, diu hem de demanar al MEDE, que per ser el president Torra fa 3 mesos que li diu al govern espanyol, demana també aquests fantàstics crèdits, el 0,1% a 30 anys, pel MEDE, que és per sanitat, per totes les autonomies, no només per la catalana. Perquè és ara que hem de salvar les pimes, no a l'any que ve. És ara que l'hem de demanar. No,
l'urgència és evident.
I em sembla fantàstic que avui Josep Oliver, a La Vanguardia, li ha enviat al president, li ha dit, mira, president, no érem tu i jo sols els que dèiem al Parlament de Catalunya, que per cert m'hauria agradat que el vicepresident Pere Aragonès també fes costat al president de Catalunya defensant que necessitem ara diners, per exemple, per donar una paga extra al personal sanitari, metges
no
i infermeres.
Ho
no ho ha fet, que jo sàpiga públicament no. Però ja va tard el vicepresident amb això, no? Perquè el president diu hi ha una línia fantàstica de diners europeus. El vicepresident Dombrovskis, Vladis Dombrovskis, que va dir el mes de maig, Espanya ha de gastar més en sanitat. I en aquests diners del MEDE, demaneu-los ara. Per què no es demana això? Que són diners que podrien arribar ara per les autonomies i per sanitat. Per què no es demana? Ni tan sols Pedro Sánchez ha contestat la carta del president Torra, ni s'ha dignat a contestar-li la carta que li va enviar a finals de juny. Què és això? Això sí, per comprar tancs hi ha diners. Per augmentar el sou a la Guàrdia Civil hi ha diners. Que no dic pas que no s'hagi de fer, que és molt important també. Però hi ha els metges i les infermeres que ho van donar tot en primera línia i que poden, potser, d'aquí unes setmanes, esperem que no sigui així, haver de tornar a fer molt més del que poden fer.
Té molts fronts oberts.
Llavors, diguem-ne, potser aquest coneixement que jo tinc d'Europa, que és tan important, com el Banc Central Europeu està salvant el sud d'Europa, ha evitat que hi hagi especulació, ha evitat l'escalada de primes de risc, està comprant deute públic i també de grans empreses. És a dir, com el Banc Central Europeu, que va trigar 4 anys a intervenir a l'anterior crisi del 2008-2012, ara ha trigat 4 setmanes i ha salvat el sud d'Europa, perquè a quin tipus d'interès pagaríem el deute públic fora de l'euro?
Conseller, deixi'm que li faci més preguntes, sí, que si no...
M'has de tallar perquè jo vaig molt...
Nissan.
Doncs bé, avui hem vist una bona notícia que em sembla que ha estat el president de Foment, que
sí,
hi ha donat dades, xifres... Bueno, jo sé que hi ha diferents candidats. He vist molt bé que la consellera Chacón era molt discreta, dient, per confidencialitat, no desvetllaré les diverses ofertes que hi han. Jo vaig parlar amb un empresari logístic el juliol per fer aquest llibre de logística i economia. Em va dir, diu, mira, Ramon, si marxa la Nissan, els terrenys que hi ha aquí són els millors d'Europa logísticament parlant. Port, aeroport, tren, connexió amb autovia, pimes al costat, mà d'obra, vull dir, és un lloc que trobarà sortida ben aviat. Per tant, és una molt bona notícia. saber que hi ha, a més, empreses de mobilitat sostenible futura, no contaminant, etc, que això ens interessa molt. No?
Deixi'm que ho recordi per als oients que, sí, que no n'hagin estat el cas. Un fabricant de bateries elèctriques que s'ha disposat a invertir 3.500 milions d'euros en els terrenys de Nissan a la zona franca. El govern li donaria ajudes?
Si tenim marge pressupostari i fes falta, sí.
Quins altres reptes planteja el seu nomenament, la seva gestió a partir d'ara?
Àmbit d'universitats. Ahir, per exemple, el ministre Manel Castells, avui he vist els diaris, que deia hem de sobreviure com puguem. Clar, això comparteixo molt, aquesta anàlisi que fa el ministre, perquè jo ara estava preparant una docència que havia de començar al setembre i no sabíem encara a la universitat de quina manera començaríem. Si seria el primer curs presencial o també el segon cicle. Si hauríem de venir un dia sí, un dia no, els alumnes, ja s'han comprat, la UB ha comprat material informàtic, el rector ens va enviar un correu abans d'ahir dient hem renovat tota la flota d'ordinadors, hauràs de fer la classe gravant-te perquè uns s'ho miraran des de casa dilluns, el dimarts uns altres, però encara no teníem el protocol perquè estem pendents de la pandèmia. Per tant, aquest any hem de resistir com puguem. Hi ha hagut una caiguda dels ingressos de les universitats, tot el que fa referència als màsters i cursos propis, que eren una font d'ingrés molt important per a la Universitat de Barcelona, que això ha caigut dramàticament, i per tant haurem de compensar la manca de aquesta caiguda dels ingressos. Per tant, doncs, el món universitari serà una prioritat també, i ahir vaig rebre missatges de diferents rectors que no he pogut encara atendre, però per tant aquesta és una altra prioritat molt important. El capital humà de Catalunya depèn de la universitat, no?
Deia, té molts fronts oberts,
sí,
perquè
massa,
la seva cartera és molt àmplia, té moltes, moltes carpetes. Per on començarà o què és el primer que farà, conseller?
Bé, doncs ara avui arriba al despatx, fer el canvi amb la consellera Chacón i començar a fer trucades, mirar l'agenda que tenia la consellera, que sé que era molt activa, i per tant intentar mantenir el seu nivell d'activitat i d'eficàcia.
I juntament amb la notícia de la remodelació del govern, avui ens despertàvem i abans hi feia sí, referència, amb aquesta notícia de la possible fusió entre CaixaBank i Bankia. Què li preocupa d'aquesta operació, si és que li preocupa alguna
cosa? Home, preocupa. A mi m'agradaria que CaixaBank tornés a Barcelona, per exemple, no? M'agradaria... El que passa que, bé, fixeu-vos, jo recordo el 2000... Clar, Bankia és un banc públic, és una anomalia en el sector bancari europeu, no? L'any 2012, el senyor Rajoy deia Bankia és demasiado grande para caer, és a dir, allò too big to fail. I el comissari Almunia, que era llavors comissari de competència, deia senyor Rajoy, no és veritat, Alemanya ha tancat bancs més grans que Bankia per no carregar la despesa en el contribuent. I ara resulta que en aquesta fusió que se'ns ven amb CaixaBank i es diu, bueno, el petit és a Bankia i el gran és CaixaBank, però la seu ja és a València, el president de l'entitat serà de Bankia, llavors l'Estat té una minoria molt important de bloqueig, com a ens públic, sí, encara, perquè Bankia s'havia de privatitzar, sí, en teoria, no? Bankia, a més, juga una altra lliga, per exemple, el Banc Central Europeu, el mes de març, va dir que la banca europea no reparteixi dividends, i Santander, BBVA, CaixaBank i molts altres bancs europeus van dir que aquest any repartirem dividends perquè hem de provisionar per si venen impagats. Bankia va repartir dividend. I ho va fer, i Podemos, per exemple, Pablo Iglesias, no va dir res.
Ha citat Pablo Iglesias govern... més vegades ja que el president.
El conec del Parlament Europeu. El Pablo Iglesias és el conec del Parlament Europeu. Em sembla una fantàstica persona. Quan el 2014, quan vam entrar, va entrar al meu despatx i va dir Ramon, sé que els diputats catalans fireu una carta cada any el primer dia demanant al català. Jo també la vull firmar i els 5 eurodiputats de Podemos la vull firmar. I vaig dir, Pablo, ostres, una nova Espanya va entrar al meu despatx aquell dia. Jo el conec i el respecto. Ell és acadèmic i jo també tinc un gran respecte per ell. Però, per exemple, amb l'Ernest Urtas, on hi vaig dir, escolta'm, Ernest, que és molt amic meu, eurodiputat d'Iniciativa, que treballa fantàsticament al Consell d'Economia, ara Bankia, això ho hagués fet el PP i hauríeu tallat la Diagonal i ara ho feu vosaltres i dieu, no dieu res. Bueno, Bankia juga una altra lliga, llavors això entra a la caixa ara, no? Doncs home, no és clar, però bueno, deixa'm donar-te una altra dada. Els oients poden entrar a Google i mirar les accions de BBVA, Santander, Caixa, Banc de Sabadell, Bankia, que mirin fa 10 anys quins valors tenien i quins valors tenen avui. De 20 i 25 euros han passat a 2,5, 3. La banca espanyola és la que més valor ha perdut en borsa en els últims mesos. I semblava una race to the bottom, no? Inditex avui té més valor en borsa que tota la banca espanyola junta. És a dir, Amancio Ortega es lleva demà i diu tinc ganes de fer coses i compra totes les accions de tota la banca espanyola. Llavors, clar, Luis de Guindos ja fa moltes setmanes que va dient hi han d'haver concentracions, hi han d'haver fusions. Per què? Perquè veu que la inèrcia de la banca espanyola la porta, doncs, i per tant, doncs, bueno, ara bé, clar, això té un risc. És a dir, són too big to fail, encara més, aquests bancs. I llavors, quines comissions cobraran els clients si no hi ha competència? Quin marge aplicaran als crèdits bancaris del diner que agafen gratis del Banc Central Europeu? Clar que no estem als nivells del 2010, que no hi havia crèdit i anaves a buscar un crèdit a les pimes i els cobraven un 7, un 8, ara, però ara et demanen un 3, un 4, un 2,5. Clar, llavors aquestes qüestions sí que han de preocupar, diguem-ne, els organismes de defensa de la competència, de fins a quin punt, si ara BBVA s'ha de fusionar amb Santander, CaixaBank amb Bankia Sabadell, queden dos grans grups, aquest duopoli, què? Perquè vull recordar que a Alemanya hi ha 600 caixes d'estalvi i a Suècia 150. I si empreses que van amb un banc gran i és un 4% al crèdit, van amb un Espercase i és un 2% al crèdit bancari. Aquestes qüestions han de preocupar el govern de Catalunya.
Deixem obrir una mica el focus més enllà de les seves competències. Vostè assumeix el càrrec en principi per pocs mesos. Sembla que aquesta legislatura no anirà gaire més enllà de gener, febrer, veurem, no? Finalment, quan es convoquen eleccions, el preocupa el poc temps que tindrà, si finalment és així?
6 mesos en economia, i més en la situació que vivim, són una eternitat, no? I per tant, si bé tant de bo no passi, però si el president Torra és inhabilitat, potser l'1 d'octubre, que són dates simbòliques, si no hi ha president, hi ha poca activitat legislativa, ens anem a eleccions al febrer, per dir una cosa, i llavors el nou govern entra al maig, no podem esperar tant de temps. Hem de salvar les pimes ara. Això és com un bosc, és a dir, hi ha una gran sequera, si es crema un bosc, a l'agost i a l'octubre plou molt, els arbres ja s'han cremat. Hem de salvar les pimes ara. I el govern ha de posar tota la carn a la graella i més. I celebro molt la decisió que he llegit avui al diari també de la ministra del govern espanyol que diu hem d'allargar els ERTOs i els hem d'allargar en el sector turístic. I estic totalment d'acord. Perquè hem de salvar el turisme a Barcelona i a Lleida i a la Costa Daurada, que era el turisme un turisme estranger, i a Girona ciutat, que ha caigut. Això s'ha de salvar fins l'any que ve, perquè potser tenim la vacuna, com diu Bill Gates, l'any que ve, i hem de garantir la continuïtat d'aquestes empreses.
I la inestabilitat política com afectarà tota aquesta feina que té per davant?
Bueno, inestabilitat política, quina?
La remodelació del govern, la probable inhabilitació del president Torra, convocatòria electoral al gener i febrer...
Esperem, jo com a coordinador d'economia del grup liberal que vaig durant 2 anys llargs, vaig visitar molts bancs centrals arreu del món i portava sempre una flor groga o un llaç groc. I em deien, quin peculiar procés d'independència aquest de Catalunya en què es fa pacíficament i l'economia catalana està en rècords històrics en tantíssims indicadors. PIB, exportacions, tràfics aeroportuaris, portuaris, inversió estrangera, creació de pimes, nombre d'afiliats a la Seguretat Social.
Però estem en situació de pandèmia ara.
Sí, però anem a posar en valor també la resiliència. Quins actius té Catalunya? 650.000 pimes, 550.000 autònoms, una potència productiva com no havien tingut mai, 2,7 milions de treballadors per compte aliè, 8.500 multinacionals, que fa 10 anys no eren ni 3.000. Tot això, anem a posar un valor, anem a defensar aquesta realitat, aquest teixit que és el que crea llocs de treball i paga salaris i cotitzacions socials i salva l'economia. Anem a posar en valor això, anem a defensar això. I per tant jo celebro molt que el govern espanyol hagi dit els ERTOs s'han d'allargar tant com es pugui. Totalment d'acord, tindrà el govern de Catalunya al seu costat en la mesura que puguem ajudar.
Que bé que vegi el got mig ple, bueno, conseller, tot i que s'ha acabat l'aigua que li havíem posat.
S'ha de veure així, si no malament rai. No?
Conseller Ramon Tremosa, moltíssimes gràcies per passar pel matí de Catalunya Ràdio en el seu primer dia oficial.
Molt agraït, moltes gràcies a vosaltres.
El càrrec, molt bon dia i molta sort.
A reveure i a disposar.